El llibre que ara presentem es podria fàcilment resumir en quatre parts. La primera part, que consta dels tres primers capítols, és una espècie d'introducció amb la finalitat que el lector conegui el context històric i social en el qual es redacta la Carta de Poblament. En el primer capítol estudiem com eren aquestes terres, l'Orge i Canèsia, en època musulmana, o sigui, antes de l'arribada dels cristians d'aquestes terres. La realitat és que tenim poques dades sobre aquesta època, però així i tot intenta traçar un esbós del que podia ser la vall de Perpuchent antes que arribaren els cristians. El segon capítol parla de la conquesta, o sigui, quan arriben així les tropes cristianes i conquesten aquestes terres i Jaume I comença a repartir terres als seus nobles i cavallers. I en el tercer capítol parla de tots els senyors cristians que han passat per Perpuchent. Dona tota sèrie de dades que he pogut recollir de cada un dels senyors cristians. I la realitat és que en història, i més en aquesta època i en la vall de Perpuchent, es basa molt en les casualitats. Perquè, per exemple, el primer senyor cristià de Perpuchent no havia de ser senyor de Perpuchent. A ell li pertocava ser senyor de Planes. Però per unes circumstàncies, com és l'alçament moro d'Alarrac, Jaume I es nega a cedir el castell de Planes i el fill d'aquest senyor que li havia promès el castell de Planes li dona, en canvi, el castell de Perpuchent. El segon senyor cristià de Perpuchent, Ramon de Riusec, arriba a ser cristià també per una altra casualitat, doncs ni més ni menys que perquè guanya en subhasta Perpuchent. I el tercer senyor cristià de Perpuchent, que és Arnau de Romaní, que és el pare del que dona la carta a Pobla Esta, que també li diuen Arnau de Romaní, arriba a ser senyor de Perpuchent perquè bescanvia Ribarroja del Túria amb Perpuchent. És un intercanvi que els historiadors diuen que no saben per què realitza i jo intento donar una explicació de per què es fa aquest intercanvi. Al llarg de les pàgines del llibre ja anireu viatjant-ho. La segona part ja s'endinsa en el que és l'objectiu principal del llibre, les cartes de poblament de 1285. En primer lloc, parla de les consideracions generals, què és una carta de poblament, quan es dona, per què es dona, totes les característiques que té una carta de poblament. I després ja passa a entrar en tots els censos i obligacions que tenen els habitants musulmans respecte al senyor. En el capítol 6 parla de les concessions del senyor. El senyor també dona unes concessions molt poques, però algo és algo, n'hi ha senyors en altres terres que no donen res, respecte als habitants musulmans. I una d'elles molt curiosa, perquè no l'ha vist en cap altra carta poble, és que dona llibertat per a que els habitants de l'Orge i Canèsia puguen instruir els seus fills en la sunna i sara, o sigui, en la llei musulmana. I ja dic que això és una carta, una concessió que jo crec que no l'ha vist en cap altra carta poble de l'Erdalia, segur, però de les que jo he tingut en les mans no n'ha trobat cap altra. Ja al final, perquè al final del llibre ja dona el text original en llatí de la carta de poblament de l'Orge i Canèsia. També posa en el llibre que algú, potser en tira encara per què dona el text en llatí. Doncs la qüestió, també l'explica allí, és molt simple. Perquè ens agrada més o ens agrada menys, el text original està escrit en llatí, que no era més que la llengua oficial de la Cancelleria de Jaume I. i de tota l'edat mitjana del segle XIII. A partir del segle XIV ja comencen a entrar cartes escrites en valencià i ja a poc van dominant el text en valencià, però en aquesta època totes les cartes s'escriuen en llatí. I també hi ha una altra raó de per què dona el text original en llatí, i és perquè la traducció, normalment, com totes les traduccions, passen de moda. Si algú té curiositat de llegir un llibre del segle XVI o del segle XVII, veurà que el vocabulari que s'empra en aquests textos és molt diferent al que utilitzem avui en dia. Per això, una traducció de l'any 2023 no serà la mateixa que una traducció de 1700 o una traducció de 2050 o 2100. Només n'hi ha que veure que fa 50 anys el vocabulari ha canviat molt. Jo què sé, paraules com Twitter, Facebook, això fa 50 anys no existia, un tuit. Entonces, d'igual manera que unes paraules passen de moda, altres s'introduïssen en la llengua i són les que dominen en aquesta època. Per això dona el text original en llatí, per si d'ací uns anys algun estudiós d'ací del poble de l'Orxa vol fer una altra traducció, doncs la puga fer. I també n'hi ha una tercera raó, perquè puga comparar la meva traducció en l'original en llatí. I si hi ha algun error, doncs també el pot corregir. Ja passant a la tercera part i al final del llibre, el que faig és un glossari de termes. O sigui, tota la sèrie d'impostos i paraules tècniques que van eixint al llarg del llibre, per a no detindre'm en ell i trencar el ritme de la lectura, el que faig és que al final faig un glossari en el que dona un centenar de, no sé, són 90 i pico de termes, en el que explica cada cosa que significa i ahir em dona lloc a que jo em pugui esplaiar un poc més explicant i donant també etimologies i paraules que avui en dia encara han sobreviscut, explicant per què no tenen el mateix sentit que podien tindre en el segle XIII. Vos posaré simplement un exemple perquè us doneu compte d'això. Si jo dic que el primer senyor de Beniarrés, Gil Garcés de Sagra, era canonge, tots vosaltres pensareu en que era retor, perquè un canonge avui en dia és una persona escrita al bisbat que és religiós i que dedica el seu temps a una part específica del bisbat, com pot ser una capella, com pot ser fer de notari, com pot ser a l'economia, com pot ser a replegar els delmes o llimosnes que entren al bisbat. Doncs bé, en aquesta època un canonge no era precís que fora religiós. En el cas concret de Gil Garcés de Sagra no era religiós. I n'hi ha un cas molt curiós, que és el de Alfons d'Aragó, que era fill de Ferran el Catòlic, que apenes va néixer va ser nomenat canonge del bisbat de València. Saps? Entonces, totes aquestes coses les explico un poc perquè la gent tinga un coneixement més ampli de lo que era aquesta època i dels personatges que intervenen en ella. Ja el penúltim capítol he fet una cronologia bàsica de Per Puigdent dels segles XIII i XIV, molt senzilla, molt ràpida, per a que si algú vol buscar una data en concreta, la trobi fàcilment. I també pugui tindre una visió, diguem, més completa, més ràpida, que no llegint-se tot el llibre per a buscar una època que li interessi a ell. I ja per a rematar el treball, posa una bibliografia en vora un centenar i mig de terme, que són els llibres que he llegit i en els que m'he basat per a escriure aquest treball. Bé, com a resum final, podríem dir que el que he intentat en aquest treball és donar una visió el més general i completa possible, sobre els habitants de l'Orxa de finals del segle XIII. Recrear un poc la seva nova situació personal, que canvia moltíssim des de l'arribada de la gent cristiana, i també la seva situació col·lectiva, que té lloc, ja dic, amb l'arribada d'aquesta gent cristiana, que porta amb ells una llengua, una religió i uns costums totalment diferents als que tenien els habitants que vivien en aquestes terres. En aquesta nova etapa de la seva vida, els vells habitants de l'Orxa i Canèsia passen una situació de dependència dels nous amos cristians i es veuen obligats a pagar, com ja he dit, un cúmul d'impostos i, sobretot, una qüestió molt important és que es converteixen en serfs en les seues pròpies terres. Crec que aquests antics habitants que van fer possible que el poble de l'Orxa perdurara al llarg de la història ben bé mereixen el nostre reconeixement, encara que siga per un breu moment, ja que sense la seva persistència en permanèixer i viure en el lloc on van néixer, en les terres i cases dels seus pares i dels pares dels seus pares, potser avui no existiria el poble de l'Orxa, com ha passat en molts altres pobles de la geografia valenciana. Per tant, ja per acabar, us diré que dins de les meues modestes possibilitats he procurat en tot moment emprar un estil clar, però no per això pense que ha sigut menys rigorós. He intentat ser comprensible per a tots i al mateix temps donar una panoràmica el més ampla i completa possible, a la fi de que el lector tinga una visió més completa i, per tant, més justa d'una època i d'una societat que crec que seria important recordar que no deguem de juzgar les societats de la història amb els ulls que tenim de l'actualitat. Entonces, crec que amb aquest llibre he intentat que aquesta gent la reconeguem un poc, el fet de permanèixer així quan per ells el millor, el més còmode haver sigut fugir d'una societat tan opressora com era la de la societat feudal d'aquesta època i que ha fet possible, ja dic, que aquesta societat l'orxana de la segona meitat del segle XIII procurara que el poble de l'Orxa arribara als nostres dies. I crec que en este llibre espero haver-ho aconseguit. Moltes gràcies a tots i espero que tingueu gust de llegir el llibre i de conèixer una època que dic que és molt important per a la població de l'Orxa. Gràcies.
Bon dia. En primer lloc, voldria agrair a l'Ajuntament de l'Orxa l'organització de l'acte, a la Universitat d'Alacant, que s'ha interessat pel meu treball i ha publicat el llibre, a José Juan Llorens, que és l'autor de la magnífica foto de la portada i de moltes més que hi ha en el llibre, i finalment agrair la presència de totes les persones que esteu ací. En el llibre parla d'un període molt concret de la història de l'Orxa i de la vall de Perpuchen, un moment clau entre final del segle XVI i principi del XVII, és a dir, els últims anys dels moriscos, que serien expulsats en 1609, i l'arribada dels nous pobladors cristians en la publicació de la Carta Pobla de 1611. En aquesta època, a la vall de Perpuchen hi havia quatre pobles, Beniarrés, Benilluc de Perpuchen, Canèsia i l'Orxa, tots ells habitats per famílies morisques. Perpuchen, des de feia 300 anys, era propietat de l'Orde de Montesa, una ordre religiosa militar valenciana que tenia moltes possessions a tot el Regne de València, distribuïdes en comandes, i a càrrec de cada comanda hi havia un comanador. Junt a l'arquebisbat de València, l'Orde de Montesa era el senyoriu eclesiàstic més important. Entre les possessions de l'Orde de Montesa que tenia estaven les comandes de Benicarló, Vinaròs, Alcalà Xivert, Culla, Benassal, Atzeneta, Almaestrà, Coves de Vinromà, Onda, Silla, Montroll, Vallada, Montesa o parròquies com les de Sueca, Montcada, Carpesa, Borbotó, etc. Dels dominis de l'Orde de Montesa, la comanda de Perpuchen era el territori que estava més al sud i dels pocs que estaven habitats per moriscos. La màxima aspiració dels cavallers de l'Orde de Montesa era ser comanadors i, sobretot, ser comanadors de Perpuchen. El motiu és que en l'època dels moriscos, Perpuchen era la comanda que més beneficis econòmics generava i els membres de les famílies valencianes més importants es barallaven per ser comanadors de Perpuchent. Tots tenien els ulls posats en Perpuchent i quan un cavaller arribava a ser comanador de Perpuchent era per a quedar-se per sempre. Així, per exemple, tenim l'exemple de Ferran de Borjo i Aragó, net de Sant Francesc de Borjo, que va ser comanador de Perpuchent durant més de 40 anys. La importància de la comanda de Perpuchent va fer que l'Orde de Montesa decidira dividir-la en dos, per tal d'igualar-la amb les altres comandes, de forma que una comanda seria Beniarrés i l'altra seria l'Orxa, Canesia i Benillup. La condició de la divisió era que s'havia de dur a terme una volta mort l'actual comanador, Jaume Falcó. Prèviament es nomenaren els dos comanadors que havien de substituir-lo, Francesc Jofré per a l'Orxa, Canesia i Benillup i Gaspar Granollers per a Beniarrés. Però quan va morir Jaume Falcó, el rei va decidir que la comanda no es dividia i que el nou comanador de Perpuchent seria Diego Covarrubias Sanz, un cavaller molt pròxim al rei. Com he dit, en època morisca, la vall de Perpuchent estava constituïda per Beniarrés, Benillup, Canesia i l'Orxa, però administrativament els quatre llocs formaven un únic poble, un poble que era conegut amb el nom de Vila de Perpuchent. La Vila de Perpuchent es governava des de l'Orxa. L'Orxa era el cap de la vall, el lloc principal i més poblat. En l'Orxa estava la carnisseria i el forn, els graners i les pallisses, mentre que a Benillup, al centre de la vall, estava l'Almàssera i el molí. A l'Orxa estava la Casa de la Senyoria, un gran edifici conegut com la Casa Gran o la Casa Major, que estava en el que avui és la plaça o placeta del carrer Major. Així és on vivia el procurador general, que era el representant del senyor en Perpuchent, i on s'allotjava el comanador sempre que venia de visita, perquè habitualment els comanadors de Perpuchent vivien a València i en algun cas a Madrid. Al costat de la Casa de la Senyoria estava el que es coneixia com la Casa de la Senyoria Menuda. Era la casa que ocupava la persona o persones encarregades d'administrar i gestionar la comanda. En l'església de l'Orxa és on el comanador jurava el càrrec i prenia possessió davant de tots els vassalls de la vall de Perpuchent. La justícia de tota la vall s'impartia des de l'Orxa. Així, en la Casa de la Senyoria estava la presó i al peu de la muntanya les forques, on penjaven les persones que condemnaven. El Consell General o Assemblea de Veïns de tota la vall es celebrava sempre a l'Orxa i la màxima autoritat municipal de la vila de Perpuchent era el Justícia de l'Orxa. És per això que podem considerar l'Orxa com la capital històrica de la vall de Perpuchent. L'any 1609 el rei prenia una decisió dràstica, expulsar els moriscos de tots els regnes de la monarquia hispànica. Una volta publicat el decret, el comanador de Perpuchent ordenava fer un inventari de tots els béns, de tot el que hi havia guardat en graners i cellers, dels animals i de les eines per a treballar el camp. I al mateix temps, el comanador ordenava enviar una dotzena de soldats per a vigilar que els moriscos no s'emportaren res de la vall. Les 200 famílies morisques que en aquest moment habitaven Perpuchent, d'elles unes 60 famílies en l'Orxa, eren forçades a deixar la terra on havien viscut durant generacions i embarcar-se en els ports de Dénia i Xàbia cap a una terra desconeguda al nord d'Àfrica. Amb la marxa dels moriscos, l'Orxa i tota la vall de Perpuchent es van quedar totalment despoblades durant més de 2 anys. Una volta se'n van anar els moriscos, dels pobles veïns cristians com Planes o Cocentaina, no van tardar en vindre a l'Orxa i als demés pobles de la vall a endur-se en carros tot allò que podien aprofitar, portes, finestres, canyissos o teules, fet que va provocar que algunes cases, construïdes d'algeps i terra, s'assolaren durant els dos anys que la vall de Perpuchent va estar deshabitada. Per fi, a finals del 1611, el senyor va poder repoblar la vall de Perpuchent amb nous pobladors cristians. Per a poder instal·lar-se els nous pobladors, es va publicar la Carta Pobla. La Carta Pobla és l'autèntica carta fundacional, l'acte de naixement de la l'Orxa actual, d'ahir la seva importància. La Carta Pobla de l'Orxa la vaig trobar i està en un dels principals arxius de València, l'Arxiu del Patriarca o del Corpus Christi, en un llibre manuscrit de protocols notarials de 1611 del notari Francesc Martí. La Carta Pobla és un contracte entre el senyor i els nous pobladors. En ella figura, per una part, la relació amb nom i cognom dels caps de família que venen a poblar l'Orxa, i per una altra part, figuren les obligacions dels nous pobladors respecte al senyor. Així, en ella s'estipula la partició de les collites, en funció de si eren terres d'hort o de secà. Una part de la collita era per al senyor i una altra part per al vassall. S'indiquen els censos o tributs que s'han de pagar per les cases i les terres. L'obligació dels nous pobladors d'anar al molí, l'almàsser, al forn o la carnisseria del senyor. L'obligació dels pobladors de fer de l'Orxa la seva residència habitual i portar així a la seva dona i també els fills si en tenien, en el termini d'un mes. No volien persones fadrines i solitàries, volien famílies, i quan més nombroses, millor. Els nous pobladors no podien vendre les cases ni les terres durant els primers 4 anys, però això en la pràctica no es va complir. També s'estipulava com s'havia d'organitzar administrativament el poble i com s'havien de triar les autoritats, és a dir, el justícia i els jurats. La Carta Pobla anava seguida del que es coneixia com els establiments, és a dir, l'adjudicació i repartiment de les antigues cases i terres dels moriscos entre els nous pobladors cristians. Al principi, viure no va ser fàcil. Calia reconstruir el poble. Els pobladors, des del primer moment, es van queixar per l'estat ruïnós de les cases i el senyor es veurà obligat a autoritzar-los excepcionalment a tallar pins i altres arbres que necessitaven per a que pogueren fer portes i finestres i posar noves vigues i pilars. El molí, l'almàssera, el forn, després de 2 anys d'abandonament, no estaven en millors condicions. Calia posar-ho tot a punt, moles, premses, s'havia de reparar l'assut, refer les séquies desfetes per les solcides, posar a treballar les terres ermes, tornar en definitiva la vida al poble i als camps. La primera carta Pobla que es va signar a la vall de Perpuchent va ser la de l'Orxa, el dia 30 de novembre de 1611, a la que seguiran l'1 de desembre la de Beniarrés i el 2 de desembre les de Canècia i Benillup. Les cartes de poblament de 1611 van suposar un canvi important per als pobles de la vall. A partir d'aquell moment, Perpuchent, que fins ara havien sigut 4 llocs per a un únic poble, passarà a estar format per 2 pobles. Per una part Beniarrés, com a poble independent, i per una altra part l'Orxa, en Canècia i Benillup. Beniarrés es veurà clarament afavorit pel senyor. A partir d'ara ja no estarà supeditada a l'Orxa. Tindrà el seu propi justícia i el seu propi Consell General, però a més el senyor li concedirà a Beniarrés el privilegi del mercat setmanal, únic lloc de la vall que en tindrà. Això era molt important en aquella època, perquè el mercat era un autèntic motor econòmic. Acudia molta gent a comprar i vendre. El mercat es convertia en un lloc per a fer negocis de tota classe, de gent de tota la vall i de fora d'ella. I també, com no, era un lloc per a relacionar-se socialment. I molt lligada al mercat, el senyor posava en Beniarrés una notaria. Si hi ha negocis, ha d'haver notaria. Fins a aquell moment, la vall de Perpuchent no havia tingut notaria. En temps dels moriscos, si feia falta un notari, venia d'algun poble cristià pròxim, sobretot de Cocentaina. de manera que la plaça de Beniarrés, l'actual plaça de l'Església, tenia tots els elements per a convertir-se en el centre econòmic de la vall. Així estava el mercat setmanal, la notaria i la ferreria, on ferraven els animals i forjaven tota classe d'eines del camp, com relles o aixades. La vall de Perpuchent, segons consten les cartes de poblament, va ser repoblada inicialment per 96 famílies, de les quals 36 van anar a Beniarrés, 16 a Benillup i 14 a Canèsia. L'Orxa, com a cap de la vall de Perpuchent, va ser la destinació més sol·licitada. També tenia millors terres. L'Orxa tenia més de 400 fanecades d'horta, mentre que Beniarrés no arribava a les 40 fanecades. Però al ser el lloc més sol·licitat, era on es demanaven els impostos més alts per les terres repartides. De fet, a l'Orxa s'havia de pagar just el doble del que pagaven a Beniarrés, Benillup i Canèsia per les terres. Això va fer que finalment foren 30 les famílies que es van posar a viure a l'Orxa. Va ser la destinació preferida per repobladors millor situats, els alcoyans. La resta de repobladors de l'Orxa eren famílies valencianes d'altres llocs, excepte alguna de fora, com és el cas d'una família de Granada i d'una altra de Múrcia. Entre les famílies valencianes, com he dit, destaquen les alcoyanes. Sense dubte, el grup de repobladors majoritari i més important de l'Orxa. És per això que les principals famílies que viuen a l'Orxa en aquell moment són els Valor, els Reig, els Montllor i els Jordà. A Beniarrés, les famílies que van arribar eren de pobles i comarques veïnes, com Planes, la Pobla del Duc o d'altres llocs, com Viar, Xixona i un parell de famílies d'Alcoi. A Canèsia i Benillup, en canvi, la majoria dels seus repobladors eren famílies mallorquines. L'emigració mallorquina al Regne de València va ser impulsada per dues persones, pel virrei de Mallorca, que era el valencià Joan de Vilaragut, i per Carles Borja i Centelles, duc de Gandia. El primer, el virrei de Mallorca, necessitava reduir la població de l'illa, una població en augment i empobrida a causa d'una economia basada en una agricultura concentrada en molt poques mans, la qual havia provocat una important crisi social a Mallorca. Mentre que el segon, el duc de Gandia, necessitava urgentment mà d'obra per ocupar el buit deixat pels moriscos en els seus extensos dominis. La solució acordada va ser portar a terres valencianes centenars de famílies mallorquines per a repoblar les terres abandonades pels moriscos. A Canèsia i Benillup, en un principi els mallorquins eren poc més de la meitat, però en pocs mesos passen a ser ja més del 90%. Són famílies que havien anat prèviament a les valls veïnes de la Vall de Gallinera, Vall d'Ebo o Vall de l'Aguar, territoris dels Borja. Canèsia i Benillup eren els dos llocs de la vall de Perpuchent que estaven en pitjors condicions per a viure i, per tant, més difícils de repoblar. Així, mentre a Beniarrés i l'Orxa, per cada casa s'havia de pagar una contribució anual de 25 sous, a Benillup i Canèsia únicament se'n pagaven 5, una quantitat molt més assequible per als mallorquins nouvinguts. En els documents dels establiments, que com he dit anteriorment era el repartiment de cases i terres entre els nous pobladors cristians, es detalla quina casa li s'assignava a cada poblador, indicant en quin carrer estava i si tenia corral o no, i en relació a les terres s'indicava en quina partida estaven, si eren d'horta o de secà, i les fanecades o cafissades concedides. Curiosament, també figura a l'Orxa l'adjudicació de 3 sequers de panses. La vinya era el cultiu més important de la vall i una part significativa del vi i les panses de l'Orxa s'exportaven des del port de Dénia a tota Europa. A partir dels establiments, he fet un recull de tots els topònims que apareixen en ell. En total, 160 topònims, 50 de Beniarrés, 30 entre Canèsia i Benillup i 80 de l'Orxa. És a dir, La meitat dels topònims que figuren en els establiments de 1611 són de l'Orxa, dels quals actualment encara se'n conserven una quarta part. Entre ells, en la toponímia urbana tenim que els carrers que formaven el nucli antic de l'Orxa, com ara el carrer Major, el carrer del Pou o el carrer de les Eres, actualment tenen els mateixos noms que fa 400 anys. També s'han conservat alguns topònims rurals, com és el cas del Pla de Canèsia, la Devesa o les Deveses, les Files, la Barcella, la Llacuna, la Palafanga o el Barranc de Faraig, que deu el seu nom a una important família morisca de l'Orxa. En 1620, la vall de Perpuchent va patir una important crisi econòmica i sanitària per una epidèmia de malària. Això provocarà una reducció de la població entre la gent que es mor i la gent que se'n va. De fet, si en 1611 hi havia 96 famílies, ara en queden exactament la meitat, 48. Benillup i Canèsia es queden totalment despoblades i alguns dels seus habitants se'n van a Beniarrés i l'Orxa. Els de Benillup a Beniarrés i els de Canèsia a l'Orxa. Les famílies alcoyanes, que havien sigut la base de la població de l'Orxa, se'n van de la vall de Perpuchent. Unes tornen al Coll i altres se'n van a altres llocs. A l'Orxa s'inicia un procés de mallorquinització, és a dir, cada volta hi viuen més famílies d'origen mallorquí, les quals venen a ocupar el buit deixat principalment pels alcoyans. Amb la marxa dels alcoyans, el centre de poder de la vall es desplaça definitivament de l'Orxa a Beniarrés. Beniarrés no va arribar mai a tindre el poder que havia tingut l'Orxa en temps dels moriscos. Però ara, a més del mercat, la notaria i la ferreria, el senyor ha construït a Beniarrés una casa de la senyoria, on el procurador general es traslladarà a viure. Els administradors de la comanda també es traslladen a viure a una casa de Beniarrés. A Beniarrés s'ha construït una premsa per al vi, pallissa, graners i també una nova almàssera. L'almàssera de Benillup, amb el despoblament, havia quedat abandonada. No així el molí, que continuarà en funcionament per a tota la vall de Perpuchent. L'Orxa no tenia almàssera, però tampoc li feia falta, ja que en aquella època no tenia pràcticament oliveres. En canvi, a diferència de Beniarrés, l'Orxa tenia moltes moreres, amb les fulles de les quals s'alimentaven els cucs de seda que es criaven a les andanes de les cases. La seda era un producte molt valorat, que tenia molta demanda i donava als habitants de l'Orxa uns bons ingressos. En els anys 30 del segle XVII comença la recuperació econòmica de la vall de Perpuchent. S'incrementa la població. De les 48 famílies de 1620, ara s'ha passat a 78 famílies, 43 de les quals viuen a Beniarrés i 35 a l'Orxa. A Beniarrés, les famílies valencianes representen més del 90%. La resta són famílies mallorquines. A l'Orxa, de les 35 famílies que hi viuen, 33 són mallorquines i 2 valencianes. És a dir, les mallorquines representen el 95% de la població. A partir de 1640, el 100% de la població de l'Orxa serà d'origen mallorquí, entre els que tenim els Cloquell, els Bonet, els Joan, els Nadal, els Palmer, els Mas, etc. En resum, tal com hem vist, el procés repoblador de l'Orxa passa per 3 fases. Entre 1611 i 1619, la pràctica totalitat són famílies valencianes, entre les quals destaquen les alcoyanes. A partir de 1620, comencen a arribar a l'Orxa les famílies mallorquines, algunes d'elles provenents de Canèsia i les altres de les valls veïnes, Gallinera, Ebo, etc. I en pocs mesos, les famílies mallorquines són majoritàries. I finalment, com he dit, a partir de 1640, la totalitat de les famílies que viuen a l'Orxa són d'origen mallorquí. Per acabar, i enllaçant amb el que acaba de dir, vull fer una proposta. Des de fa uns anys s'organitzen unes jornades que porten per títol Jornades de la Repoblació Mallorquina al sud valencià. En el 2007 es van celebrar les primeres jornades a Tàrbena. En 2012 les segones jornades a Xaló i les terceres en el 2022 a la Vall de Gallinera. La proposta és animar a la gent de l'Orxa per a que organitzi les pròximes jornades, és a dir, les quartes jornades de repoblació mallorquina. Qui millor lloc que l'Orxa? Són unes jornades on vindrien de fora més d'un centenar de persones interessades, historiadors, historiadores, especialistes, valencians i mallorquins. En les passades edicions, les jornades van comptar amb la col·laboració de diferents organismes com el Consell Valencià de Cultura, la Diputació d'Alacant o la Universitat d'Alacant. Considere que és una magnífica forma de promoure la cultura i donar a conèixer l'Orxa. Així que ànim i moltes gràcies.